www.radiosnoticias.com. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Deu i cinc minuts, sense tant com sempre aquesta segona hora de programa, fent un cop d'ull al temps, a la previsió meteorològica que tenim per al dia d'avui, però també per aquest cap de setmana. I començant per dir-vos que avui continua mal a mà, per una banda, a Menorca. De fet, des d'ahir tenen, ho compartim a pantalla i ho descrivim per als oients, l'avís groc activat a tota l'illa, precisament per fenòmens costaners. Bon dia, Joana.
Així de nou. És, Marta. Bon dia de nou. D'altra banda, i al marge d'aquest avís groc aquí a Menorca, sí que poden dir que la resta d'illes, especialment a Mallorca, deixarem enrere el cel variable que han tingut aquests dies i gaudirem d'un cel pràcticament sense núvols. Això sí, s'esperen temperatures màximes bastant altes i recuperaran valors superiors als 30 graus per avui i per aquest cap de setmana també. Calor acompanyada d'humitat, que ja mos arriba per aquest segon cap de setmana de juny, i també el fet que ja hem superat aquest 70 d'abril, no? Que ja sabeu la dita que diu que fins al 70 d'abril no li ha vist ni un fil, i dimarts va ser dia 9, per tant ja era 70 d'abril. 9 de juny, vull dir.
Podem inaugurar, idò, l'estiu, no?
Idò, tu ja t'has llevat els fills.
Crec que fa estona que m'han llevat tots els fills, però bé, ja oficialment ja se pot llevar.
I més tard explicarem en tot detall quina serà la previsió del temps, perquè ens visitaran Albert Darder, que serà aquí avui amb nosaltres. Però abans, com sempre, quan són les 10 i 6, 10 i 7 aproximadament, obrim finestres a l'exterior d'aquest estudi per connectar les càmeres que tenim repartides arreu d'aquest arxipèlag. Ara som en el Puig de Sant Martí, a Alcúdia, on podem veure que el cel està com a encapotat, està negre. Jo el veig negre, Marta Grau. No, Marta Grau m'ho porta cara com que no, allà sol. És que jo des d'aquí...
No, està encapotat i sí. Jo crec que allò que dèiem, no, que avui s'aniran destapant el cel i deixarem enrere aquests nígols. Per tant, mos hem aixecat així, però amb aquesta mica de vent...
Que sabeu la màniga de vent que sabeu, no? Sí. I que és veritat que avui probablement hi haurà mala mà, després ho podrem confirmar amb el nostre home del temps, perquè fa vent. Fa
clar,
vent
que i... aquesta zona precisament mira cap a Menorca, que és on tenen en aquest avís groc activat per fenòmens costaners.
I com sempre, mos agrada pegar una ullada al fons de la mà, perquè si una cosa tenim en aquest programa és que som una mica sirenetes.
Aquàtics.
I aquí tenim aquesta càmera subaquàtica, que ara mateix veiem que entren rajos de sol i per això hi ha aquesta espècie d'oscil·lació lumínica tan preciosa. Però els peixos avui no mos venen a saludar.
Estimats oients, estimats espectadors, sempre que necessiteu relaxar-vos...
Estimats peixos. Me faig anar a fer una crida en els peixos. Estimats peixos, per favor. A les 11 i 7, sempre fent guàrdia davant la càmera.
I mira, els tens allà de fons. O sigui que ha estat dit i fet. Sí, en tot cas, com dèiem sempre, són imatges molt relaxants que compartim amb veients i espectadors i que ens agraden, ens encanta goitar per aquesta càmera, per aquesta beauty. Mos centram en tot el que va ocórrer ahir, perquè va ser un dia important respecte als incendis. Aquestes darreres hores han estat marcades per dos incendis en concret que han posat a prova els serveis d'emergències de l'illa de Mallorca, sobretot. El més tràgic es va produir ahir a Magaluf, al municipi de Calvià, on recordam l'incendi, que a més es va declarar de matinada, a les 5 i quart del matí, molta gent dormia, en un edifici de pisos, ha causat la mort de dues persones i ha deixat una dona britànica en estat crític.
Sí, el foc, que podria haver-se originat per un curtcircuit en una gelera situada en un habitatge del tercer pis, es va propagar ràpidament per l'escala d'aquest immoble, d'aquest edifici, que va actuar com una autèntica xemeneia. Les flames i també el fum varen obligar a desallotjar tots els residents i desenes de persones que varen haver de ser ateses per inhalació de fum.
Ara, mentre els bombers s'investiguen les causes exactes del sinistre, els tècnics municipals estan treballant avui per poder determinar l'abast dels danys, també comprovar l'estat estructural de l'edifici, sobretot saber si poden tornar els veïnats, els mancols dels pisos que no estan tan afectats. L'Ajuntament de Calvià ha activat recursos socials i ha coordinat allotjament per totes les famílies afectades.
També ahir un altre incendi obligava a activar els protocols d'emergència a l'Hospital de Manacor. El foc es va declarar en una zona de calderes propera a les cuines i va provocar una important acumulació de fum que va obligar a evacuar i a reubicar 25 pacients de diverses unitats, entre elles maternitat i psiquiatria.
Hem de dir que, afortunadament, en aquest cas no hi va haver ferits gràcies a la ràpida també actuació dels professionals sanitaris i dels bombers de Mallorca. L'hospital ja funciona amb normalitat mentre s'avaluen els danys i també s'investiguen les causes, Marta, d'aquest incident.
Avui volem analitzar què ha passat, com han funcionat els protocols d'emergència, quines lliçons es poden extreure d'aquests dos episodis, com es gestionen les conseqüències per als afectats. Ens acompanya aquí als estudis l'arquitecte tècnic Lluís Marín. Lluís, bon dia.
Què tal? Buenos días.
Ara mateix ho explicaven els meus companys, els tècnics estan fent feina a l'edifici en concret de Magaluf per poder saber si poden tornar alguns dels veïnats, sobretot se refereix als veïnats dels pisos manco afectats. Què és el que observen, què és el que s'analitza quan ha passat un incident d'aquestes característiques?
Claro, es que estamos hablando de los dos incendios que sabían ahora de que marca la actualidad, de edificios con unas estructuras de hormigón armado, y cuando se produce, o sea, los edificios están preparados para movimientos de dilatación, retracción, cambios térmicos, pero no los afectados o los que supone un incendio. El fuego en un exterior puede llegar a 700 grados, pero un fuego en un interior, y más como ha ocurrido pues en Magaluf, por ejemplo, donde aquello se convierte en un horno, aquello, este fuego cerrado pues puede llegar a temperaturas de 1.000-1.200 grados. ¿Qué supone con estas temperaturas? Que el hormigón de la estructura pierde resistencia, y luego, sobre todo, son estructuras de hormigón armado donde el hormigón y el hierro deben funcionar de forma solidaria. Cuando hay un incendio de este tipo, la deformación del hierro y el hormigón es diferente y, por tanto, tienden a separarse, y dejan de trabajar como deberían trabajar. Entonces, esta mezcla de no trabajar de forma conjunta, de la pérdida de resistencia de hormigón, más luego con llegan a este punto, digamos, elevado de temperatura, pero después con la acción de los bomberos al apagar ese incendio, pues la acción del agua, pues también reduce drásticamente la temperatura, produce retracciones, y esto generalmente produce grietas y desprendimientos, incluso después de haber apagado el incendio. Por tanto, ¿qué deben comprobar ahora los técnicos? La resistencia de esos hormigones, los desprendimientos que pueda haber habido, y luego realizar los ensayos que tengan que realizar para ver cómo ha perdido de capacidad portante esa estructura.
Clar, Lluís, és veritat que vàrem veure un foc molt violent, molt virulent. Jo fins i tot deia que pareixia que havia explosionat una bombona de butà. No pareixia que fos un curtcircuit, però el fet que aquestes flames que veiem se propagassin tan ràpidament per l'escala, és habitual en aquests edificis, en aquest tipus d'edificis, hi ha res que ho expliqui? Va fer, no sé, aquest efecte xemeneia per algun motiu en concret?
No, vamos a ver, es que, a ver, los edificios depende de las, y ahora con el diseño de, hablamos de código técnico y diseño de edificios actuales, pero que se produciera lo mismo, quiero decir, hay compartimentaciones o ciertas compartimentaciones para impedir que un fuego se expanda, pues libremente por el edificio, pero desde el momento que ahí pues se abre una puerta de una vivienda y esto da acceso a una escalera, pues efectivamente hace el efecto chimenea, como pueden hacer efecto chimenea pues son de salidas de cocinas, de patinillos interiores y demás, ¿no? Claro, el humo tiende a salir y de esa chimenea al final, perdón, ese pasillo o esa escalera, al final lo que ha hecho ha sido succionar y dar salida a todo el humo que salía de la vivienda. Es difícilmente evitable. Desde el momento que, aunque sectoricemos una vivienda, abramos la puerta, ahí lo que le estamos dando ya es salida al exterior ese humo.
Tot d'una tornem precisament en aquest incendi de Calvià, però ara volem passar per Manacor i saludar Ignasi Casas, ell és gerent de l'Hospital de Manacor. Ignasi, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
volien demanar-te per aquest incendi l'Hospital de Manacor, que va generar molta preocupació. Quin balanç en feis des de l'hospital hores després?
Bueno, el balanç ha sigut un susto molt gros, perquè va ser bastant espectacular, sobretot la fumarada que va haver. L'únic que al final, afortunadament, doncs no ha sigut tant com semblava. I el balanç és ara que estem recuperant la normalitat. Ens falta fer un desplaçament a la planta de pediatria i ara hem de tornar a portar els familiars i els nens a la planta de pediatria i ja està. D'airejar alguna zona tècnica, eh?
Conta-vos, Ignacio, una miqueta com se va gestionar l'evacuació de pacients especialment vulnerables, com mares, nadons o, per Exacte. Exemple, pacients de psiquiatria, perquè imagina que, evidentment, en un edifici qualsevol la qüestió d'haver de treure la gent és complicat, però en un hospital també se complica una mica més la cosa, no?
Sí. Veiem, nosaltres tenim un pla d'autoprotecció. Sobretot, el que és important als pacients vulnerables és fer el que diem un trasllat horitzontal. És a dir, tenim sectoritzat l'hospital i si hi ha una zona que té una circumstància, alguna incidència, un foc o que sigui, els pacients d'aquella zona han de passar a l'altra zona.
Ignacio,
normalment en horitzontal. En aquest cas ens va afectar doncs, a psiquiatria.
Exacte.
I es va baixar els pacients psiquiàtrics al pati. Va afectar a pediatria. I es va baixar els pacients i les familiars primer a una banda i després, com encara feia olor, es va decidir que passessin la nit a l'unitat de cirurgia sense ingrés.
I quan es preveu, Ignacio, que tot pugui recuperar completament la normalitat, que les persones puguin tornar a ser reubicades als llocs d'origen, maternitat i psiquiatria en aquest cas?
Bueno, psiquiatria, en el moment que es va comprovar que no passava res, que no feia olor... Pues ahir mateix, sobre les 8, ja van tornar, o inclús abans, no recordo ben bé, entre les 7 i les 8 van tornar a recuperar, diguéssim, la planta i la normalitat. Pediatria, dic, per prudència, sobretot perquè feia molta olor, encara que els bombers ho trobaven bé, però feia molta olor, vam decidir que dormirien i estarien a la planta de cirurgia sense ingrés. A partir d'aquí, aquest matí, ja és, vull dir, no fa olor... S'està netejant, s'està revisant tot i ja aniran passant cap amunt.
Una darrera qüestió, Ignacio. Aquest incident també serveix per revisar, per reforçar protocols d'emergència a l'hospital?
Bueno, casualment feia menys d'un mes que havíem fet el nostre pla, diguéssim, simulacre. A més, justament en aquesta zona bastant semblant, tot sigui dit. Hem fet un doble repàs. La veritat, no, prefereixo fer un i ja està, a l'any.
Ignacio Casas, el gerent de l'Hospital de Manacor, moltíssimes gràcies per aquesta informació. En tot cas, ens alegram que a poc tot pugui tornar a la normalitat a l'hospital. Gràcies.
Adéu, moltes gràcies.
També volen saludar en aquest punt a Miquel Oliver, batlle de Manacor, perquè, òbviament, des de la gerència de l'hospital també se va fer molta de feina molt ràpidament per intentar que cap pacient patís, cap risc, però també des de l'Ajuntament varen intentar ajudar d'alguna manera a que tot funcionés. Miquel Oliver, batlle de Manacor, molt bon dia, com estàu?
Bon dia, molt bé.
Bé, m'imagino que des de l'Ajuntament també vareu viure unes primeres hores després de declarar-se aquest incendi de l'Hospital de Manacor una mica de preocupació i d'inquietud, no? No sé com vareu reaccionar davant la notícia.
Sí, la veritat és que va ser... Bé, hi ha un incendi, a més, teníem molt recent també l'incendi que hi havia hagut a Calvià, però també hi va haver gratis, per tant... preocupats per lo llamatiu que era l'incendi, sobretot la torre, la columna de fum que hi havia, i a partir d'aquí se varen mobilitzar el servei, se varen haver la policia local, també hi va haver la policia nacional que varen arribar també molt prest, i bombers, i el que varen fer en aquest cas posar-nos a disposició de l'emergència, i efectivament, Ignacio, crec que està molt clar en explicar més o menys com va passar tot plegat i a disposició de l'emergència d'una instal·lació que és sensible per la peculiaritat de que la gent que està a l'hospital, sigui per una cosa o sigui per l'altra, té dificultat de mobilitat o fins i tot és difícil organitzar per volum de gent que podria haver hagut de desplaçar. Per tant, de dir que a dia d'avui hem de dir que l'emergència dins preocupació que hi va generar, en el final va anar bé i territori va servir com d'animació de mulacre més real.
Batlle, què se sap respecte a les causes? Perquè sí, tenim coneixement que va ocórrer a la zona de les calderes, però no sé si tenen vostès ja informació al respecte.
Bé, això, com per suposar, en el final t'interesses per xerres en emergències, també xerres amb bombers i per això que en vistes que, com tots sabeu, l'Hospital de Manacor està amb obres, no se descarta que no tingui res a veure en l'operativa d'obra que s'estava duent a terme, no? Era, per això que era un xeremullament de maquinària obsoleta que s'anava retirant de l'instal·lació i la pròpia activitat, no sé si hi havia alguna maquinària de tall o una màquina de tall o de soldadura, no sé molt bé, però que podria ser que hagués afectat a la part de més plàstica, no?, d'aquesta maquinària retirada i que per això es fum tan negre que s'ha de veure i que tots hem vist a les imatges, una situació que després, o una ubicació, vull dir que després va provocar que aquest fum entrés en el sistema de ventilació de tota o d'unes zones de l'hospital.
Miquel Oliver, batlle de Manacor, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Gràcies a vosaltres per cobrir-la.
Protocols ben diferents, Lluís, quan ocorre un hospital, quan ocorre un bloc d'edificis, evidentment no tenen res a veure aquests incendis, i just deia el gerent abans que s'havia fet una revisió de protocol feia molt poc temps. Aquí veiem la importància de que existessin aquest tipus de protocols, perquè la gent així sap com actuar, molt important en aquest cas.
Però és importantíssim, i estem viendo en un edifici, a part que té un ús hospitalari o un edifici destinat a un ús públic, a lo que podemos hacer todos nosotros en nuestros edificios, en nuestras viviendas, porque creo que en general no conocemos como usuarios de nuestra vivienda cuáles serían los protocolos o las mejores formas de actuar. Y al final hemos visto un caso donde una iniciativa mal tomada en un momento de tensión, de salir por donde no se debe, pues tiene las consecuencias que puede tener. Sí que hay una diferencia clara ahí en la forma de conocer cómo actuar en estos dos casos.
I en el cas, per exemple, Lluís, de Magaluf, no?, que deien que per ventura seria o se tractava d'un curtcircuit, s'han de revisar més les instal·lacions, els edificis encara estan una mica obsolets i que per ventura no tenim aquesta preocupació i que hauríem també de revisar protocols, manteniment, les persones particulars, no? Fins i tot a vegades no carregar un endoll amb molta càrrega precisament per no fer que allò tingui molta càrrega i que se pugui saturar, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, és que precisament te va incidir ahí porque es donde deberíamos actuar y donde a veces olvidamos. Un electrodoméstico es difícil que nosotros vayamos a averiguar si eso puede tener o tiene un riesgo de cortocircuito, pero mínimo de mantenimiento en sus conexiones a la parte eléctrica. Es muy habitual pues esas sobrecargas en lo que son los enchufes que pueden generar en ese momento un calentamiento de la instalación. Todo esto sí que debe ser revisado. También debe ser
perquè
revisado...
Perquè per l'edifici penses que és molt antic o que no és suficientment antic com perquè sigui obsoleta la instal·lació elèctrica?
A ver, yo por el edificio, ubicación y tal, entiendo que este debe ser del periodo 60-70, intuyo, no analizo un poco la antigüedad del edificio. Pero es una situación que se produce en una vivienda concreta y por una instalación concreta. Entonces, claro, ya no es tanto la antigüedad del edificio. Esto podría, un cortocircuito se puede producir igualmente en un edificio construido recientemente, ¿no? Pero bueno, sí quiero incidir en otra cosa, además, que es importantísimo, la carga de fuego. Y es que hay viviendas donde se acumula, al final, se acumula mucho enser, mucho mueble, mucho papel y, bueno, al final, pues, mucho enser que es inflamable y el riesgo de esta acumulación, de esta carga de fuego, pues lleva en que en caso de chispa, pues genera lo que genera. Y solo un consejo, porque al final hemos hablado de un hospital que tenía un protocolo. Pero lo dejo caer allí a los oyentes. ¿Cuántos tenemos un extintor en la vivienda?
Bé, de fet, perdó, una de les persones de l'habitatge incendiat va explicar que va sortir en el Montpeller, a l'escala, a agafar l'extintor. Per ventura tampoc no sabem ben bé quan actuar amb un extintor o quan no actuar-hi, no? A vegades la gent pot ser molt bé per instint, va agafar l'extintor, però per ventura no era la millor opció en aquell moment.
Si voleu, li podem demanar en el cap de servei de bombers de Mallorca, en Xisco Bonin, aquí ja tenim en connexió. Xisco, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com anem?
Encantats de saludar-te. Avui revisau l'edifici. No sé quina és la darrera hora, que és allò que ens pots explicar.
Bé, respecte a l'edifici de Magaluf, de moment l'edifici ahir el van deixar precintat, pendent quasi més d'inspecció ja per part dels tècnics municipals. Ara nosaltres el que estem fent simplement és que si... mentre no se faci aquesta revisió, pues, qualsevol tipus de necessitat que tingui qualque resident d'aquest edifici, un poquet urgent, o qualque necessitat per part de qualque tècnic que hagi d'entrar a fer qualque tipus d'actuació urgent, pues, nosaltres els fem un acompanyament, revisem que no se posin en perill o no hi hagi qualque tipus de perill. Val? I a partir d'aquí pues, hi ha més tranquil·litat. I a nivell de tècnic, a nivell d'ajuntament, sobretot, pues, s'hauran d'anar fent anàlisis pis per pis, planta per planta, però veurement quan poden retornar a les seves vivendes, no? Cada un dels propietaris, dels inquilins d'aquest edifici.
I perquè els oients i telespectadors, Xisco, se'n facin una idea, quines són les principals dificultats a l'hora d'actuar a un incendi en altura com els que us vareu trobar precisament a Magaluf?
Aquest incendi, una de les dificultats que varen tenir, la principal, és que són edificis antics, però que a més estan construïts en una zona costanera que l'entrada, l'accés a l'edifici no és per la planta baixa de l'edifici, sinó que és per una planta intermitja. Concretament aquest edifici entràvem des del carrer per planta quarta. Aleshores, aquest edifici que nosaltres ens varen passar com a edifici d'una cuina en tercer pis, en realitat, operativament per nosaltres és un soterrani, amb la qual cosa se complica moltíssim l'extinció. I, a més, en aquest cas, portes obertes, punt que ens venia de baix cap a dalt, el qual va complicar molt l'accés dels bombers, la temperatura era altíssima, el desgast del bomber va ser bastant alt. Bé, se va complicar un poc tot en aquest incendi.
Xisco, com se troben els bombers, que ahir sí que varen saber que no era fàcil accedir a l'habitatge per la gran quantitat de fum que hi havia, com se troben?
Sí. Bé, els bombers estan... A veure, ahir va ser un dia molt exigent, però en principi tots varen aguantar. Perquè varen arribar, sobretot en primera distància, des part d'aquell dia i després des part de Llucmajor, evidentment per intentar fer via, intentar arribar en aquest incendi, baixar un poc la intensitat, eliminar fum i tal, pues varen fer una sèrie d'entrades que els va sotmetre una càrrega tèrmica i una exposició molt alta. Però bé, en principi tothom va aguantar bé. Després varen fer una miqueta de revisió per part de Cero en els bombers en prevenció. Tots varen quedar bé i tothom se'n va anar al seu parc i és que sortien de tona que a seva. Avui hem xerrat amb ells, estan tots bé, sobretot mos preocupa ja quasi ara més que la part física, la part psicològica, perquè no és fàcil estar per un edifici, per fum, trobar víctimes, que al final pues, una sí que pareix que potser està greu, però potser se salva, però dues no s'han pogut salvar. Bueno, és una situació difícil d'enqueixar.
Ho entenem, sens dubte. I ara posarem el focus a les persones afectades. Xisco Bonin, cap de Bombers de Mallorca, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per cridar.
Ja vam parlar amb ell ahir. Avui tornem a cridar-lo per conèixer la darrera hora, sobretot dels afectats, el que feia referència just ara Xisco Bonin, de Bombers de Mallorca. Saludem Joan Antoni Mengual, batlle de Calvià. Bon dia, batlle.
Hola, bon dia a tothom.
Que li ha decretat aquest dos dies de dol oficial, ara just feia referència al cap de Bombers de Mallorca a la situació dels veïnats, no? A l'impacte també psicològic que estan vivint per mort de tot el que ha corregut en les darreres hores. Com se troben els veïnats? Podran accedir a l'edifici? Quina és la darrera hora sobre els afectats?
Pues la darrera hora és que estem treballant, els tècnics estan fent les valoracions que han de fer durant entre avui i aquest fi de setmana per intentar habilitar el abans possible perquè puguin accedir a les vivendes. Està precintat l'edifici, el pis que s'ha cremat, el de damunt i el de davall d'aquest estirar una mica més de temps per restablir la normalitat, però els altres procurarem que sigui el més aviat possible. La gent està instal·lada a hotels que s'han ofert, i és important dir-ho, gratuïtament per hostetjar en aquestes persones que en un moment donat ho han demanat, i bueno, i estan bé, estem pendent d'ells, els nostres recursos d'assumptes socials estan treballant i pendent d'ara. Ara acaben de despedir la cònsul britànica que ha estat aquí amb nosaltres i s'ha vingut a interessar també per veure, perquè sabeu que els veïnats, hi ha una veïnada ingressada que és inglesa, i el que encara no sabem és la nacionalitat de la persona, de la segona persona que està morta. No, encara no tenim la identificació d'aquesta persona, i oficial no la tenim, i per tant estem una mica expectant de tot. Avui a les 12 fem un minut de silenci aquí a l'Ajuntament de Calvià, i assistiran totes les autoritats, ve la presidenta, Ana Marga Proens, en Llorenç Galmés, ve el general de la Guàrdia Civil, i venen més autoritats que també han estat presents i vinculats en aquesta situació. És un dia molt trist per Calvià, perquè no, ara mateix jo no recordo el darrer incendi amb morts en el municipi, i estem de dol fins avui. El dol ha estat ahir i avui, i per tant aquest minut de silenci i tot el que hem cancel·lat nosaltres a nivell d'actes institucionals, doncs no, realment no ens ha suposat res, perquè avui tenim un tancament de batxiller, però se fan igualment. Farem un minut de silenci en sols els lots una mica, i demà ja es restableix la normalitat, a treballar i posar-nos en marxa perquè la gent pugui instal·lar-se en els seus domicilis el més aviat possible. I jo des de l'Ajuntament, ho he dit, agrair la feina que van fer els bombers de Mallorca. Jo ara sentia en Bonin, van fer una feina extraordinària, se varen desfondar fent tot el que varen fer, varen salvar vides. Estem parlant de que tenim dos morts, però veient les circumstàncies de l'incendi podria haver estat molt, molt més greu, i sobretot prendre cura i aprendre d'aquesta situació, i sobretot des del mitjà de comunicació el que esteu fent, pues, avisar i donar informació a la gent de les mesures que has de prendre quan hi ha un incendi com aquest, per evitar morts com ha estat en aquest cas. I per tant, des de l'Ajuntament, resumint, molt trist, farem aquest minut de silenci i mirarem d'atendre totes les persones que han estat, diguéssim, ara desallotjades, que estiguin el millor possible.
Batlle, Juan Antonio Mengual, batlle de Calvià, moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora i tot el nostre suport a Calvià per tot el que ha corregut aquestes darreres hores. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un saludo a tota l'audiència.
I ara escoltàvem el batlle Lluís fent referència a la corregut, a la situació dels veïnats, les alternatives d'allotjament. Convé tenir, per exemple, alarmes de foc als edificis, no? És una qüestió que sempre s'ha plantejat a nivell individual. Fins a quin punt aquests dispositius poden ajudar a la prevenció?
A ver, todo lo que podamos hacer, si el edificio no está preparado y a nivel individual podemos hacerlo, pues bienvenido sea. Estamos hablando de un incendio que se provoca a las 5 y algo de la madrugada,
¿no? Es que el mundo agafa la gente dormint.
Claro, es que entonces en algún momento se debieron percatar de que ahí estaba ocurriendo algo.
Pero tal vez era más tarde, ¿no?
Claro, pero si hay algo que nos ayude ahí, efectivamente, pues oye, hay alarmas térmicas, alarmas de humo que se pueden colocar. Sí, los hay, que se pueden colocar a título individual si no dispone el edificio de ello. El extintor que os decía clave, aunque no sepamos utilizarlo, nunca nos hemos enfrentado, pero tenemos algo donde decir, cojo el extintor y me pongo, lo pruebo, puedo hacer algo contra ese fuego, porque es importantísimo poder atajarlo en el inicio. O sea, si dejamos que se propague, y estamos hablando ya, antes ha pronunciado, lo indicaba también, y decía de esa sectorización, si se me propaga en la vivienda y además cojo y abro la vivienda, lo que estoy haciendo es dar salida a ese fuego al exterior o a ese humo, ¿no? Entonces, si podemos atacarlo en un inicio, pues genial, bienvenido sea, no tenemos las consecuencias que estamos viendo.
Manquen revisions també a l'interior dels edificis, situació dels extintors, sortides de fum. Clar, igual que sempre diem que la inspecció tècnica d'edificis és un fet molt important, perquè quan ocorren desgràcies i desastres, de sobte mos donam que l'edifici no havia passat la inspecció, amb els incendis podem aplicar un poc el mateix?
Aquí el problema de las inspecciones es que cuando hemos hablado alguna vez de este cuando realizamos las inspecciones, lo que no se trata y no hay una obligación es de convertir el edificio a nuevo, y afortunadamente las normativas de edificación, la última código técnico, obliga a los nuevos edificios a disponer de ese sistema, esos sistemas de protección, de esas sectorizaciones, de asegurar que los materiales de los edificios tienen una resistencia al fuego de un tiempo determinado, que no sean que no se incendien de forma rápida, y el hecho de que sean ignífugos, pues al final lo que nos va a permitir pues es eso, es evacuar a la gente y que las estructuras además se mantengan mejor. Pero esto es edificio nuevo. Entonces, edificios antiguos se hicieron con otro tipo de normativa, no era tan exigente, y por tanto o se van haciendo actuaciones puntuales, que puede ser, como estamos hablando, colocación de extintores, detectores, pero lo que no podemos ahora es cambiar una configuración arquitectónica de un edificio o sectorizaciones, que es difícil hacer un edificio ya antiguo.
Luis Marín, com sempre, moltíssimes gràcies per tots aquests consells.
Gràcies a vosaltres.
Són les 10:34, fem una aturada per publicitat i tornem amb més propostes.
El dia IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Uns dies, la presidenta del govern, Marga Proens, i el batlle de Palma, Jaime Martínez, presentaven el pla de la futura regeneració de Son Coleu, unes modificacions que passen per la construcció d'un nou col·legi, la reforma dels centres escolars, la millora de les infraestructures del barri i també la rehabilitació d'habitatges.
Aquest pla es du a terme aprofitant el pas del futur tren de Llucmajor, que passarà per la plaça i tindrà una parada subterrània, uns canvis de cara al futur que suposen una transformació total d'aquest barri que comptarà amb el suport econòmic del govern. Encara es desconeix el pressupost ni les actuacions concretes, però sí se sap que les obres començaran el 2028 i seran una realitat ja el 2032.
Per parlar-ne, saludam en Mohamed Bozual, que és president de l'Associació de Veïnats d'aquest barri de Son Coleu. Bon dia, Mohamed, com estàs?
Bon dia, com va tot? Va bé.
Moltes gràcies per atendre la cridada del dia. Te volíem demanar, no?, com està vivint aquest barri, els veïnats d'aquest barri, la futura transformació.
Bien, estamos, bueno, estamos contentos con el tren, con, bueno, también hay un cambio también, va a ser un cambio muy grande también por Son Coleu. y vamos poco a poco. Bueno, como esta semana ya comenzamos, bueno, un poco de limpieza, un poco de los coches que están abandonados por el tema de pinturas de la calle y todo esto. Estamos poco a poco, tira, tira.
Mohamed, el barri se transformarà totalment perquè haurà més connexions, estarà 10 minuts de l'aeroport, també dels sí, hospitals, sí, de zones sí. Passes, són llats... Això m'imagino que és molt important, també.
Va haver un canvi molt gran ja per Son Galdeu, ja. Esto es lo que ha dicho el senyor alcalde y la gobernanta también. Bueno, como esta semana estamos también haciendo más cosas... más policías, más Emaya también, gracias Emaya también no se tura, no se para. Estamos casi todo el día trabajando y arreglando cosas, también el cambio de los contenedores, limpieza y todo, estamos a tope. Y también por el centro de salud también estamos limpiando, han puesto las vallas también, por temas de las chabolas y todo esto, estamos también limpiando las hierbas. Estamos por todo, por Son Galdeu. Estamos a tope.
Clar, i sobretot, també parlaven d'aquest soterrament de ses vies d'aquest futur tren que posarà a Son Galdeu a 10 minuts de la universitat. Ja no caldrà, sobretot per fer moltes gestions i per agafar el transport intermodal, passar per la plaça d'Espanya. Ja Son Galdeu no només tindrà aturada a l'aeroport, sinó que també podrà anar a l'hospital i també a la universitat. Mohamed, supos que tots els joves del barri que vulguin estudiar ho tindran molt més fàcil.
Sí, estamos muy contentos por eso, ya estamos contentos, el barrio está contento por eso, no tenemos problemas. Lo único que tenemos que una reforma para el barrio nueva, eso es lo que necesitamos. El tren estamos muy contentos, está muy bien. Para Son Siachar, para Llucmajor y esto es la parada aquí en Son Galdeu, está muy bien, la verdad estamos contentos. Lo único que estamos es el tiene que ser un cambio grande para el barrio también, por otras cosas, como los vecinos están muy enfadados por el tema del barrio. Y bueno, ahora esta semana estamos trabajando y un cambio muy grande.
Ens comprometem a fer un seguiment perquè sabem la importància que suposa per als veïnats d'aquest barri viure una transformació, sabem que s'han sentit un poc abandonats durant molt de temps i això s'espera
amb
moltíssima alegria. Mohamed, com t'he dit abans, ens comprometem a fer seguiment per saber com evoluciona i podem donar el sus o dir que sí, que ja ha començat aquesta transformació. Tot un gust saludar-te. Recordem als oients i espectadors que Mohamed Butual és president de l'Associació de Veïnats d'aquest barri.
Gràcies.
Gràcies, Mohamed.
Ah, venga, gràcies, adéu.
Fins a la propera. No deixem de banda la salut en un dia com avui, perquè volem parlar d'una etapa que encara està plena de mites i de moltíssima desinformació. Ens referim a la menopausa.
Caus a terra, molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure...
I doncs sí, volem parlar d'aquesta mites i d'aquesta desinformació en Boticària García, que acaba de publicar Mujeres de Hierro. És un llibre que explica què passa al cos de les dones durant la perimenopausa i també durant la menopausa.
I amb ella descobriran què ha de cert en tot el que es diu a les xarxes, quins símptomes no han de normalitzar i com poden fer front en aquesta etapa amb més informació i menys por. Clar, jo ho he llegit en primera persona, però jo no puc tenir la menopausa... Òbviament, perquè no som una dona, però el guió anava així. Benvinguda, Boticaria García, com estàs? Com estàs?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte. ¿Qué vol dir ser una mujer de hierro? ¿Cómo se puede llegar a ser una mujer de hierro como Boticaria García?
Una mujer de hierro es una mujer que está en construcción, porque la menopausia no es decadencia, es construcción. Una mujer en construcción es peligrosísima. Si solo pudiera dar un consejo para ser una mujer de hierro, bueno, creo que debería dar dos. El primero es informarse. Hay que leer, más allá de TikTok, más allá de las redes sociales, hay que tener información de calidad. Y el segundo, entrenar. Generar músculo, como este que tengo yo aquí. Porque esto que tengo yo aquí, el músculo, entrenando músculo, podemos revertir o prevenir parte de los efectos que no nos gustan en la menopausia.
Mira, m'ha agradat que facis aquesta puntualització perquè justament fa pocs dies vaig llegir que deies que a les xarxes socials hi ha, perdó de la paraula, molta merda de molta de gent que diu coses que no són reals i que no han de fer cas a tot. Supos que això és molt important, no? Informar-se bé, més enllà de també entrenar els nostres músculs. Per què era tan necessari escriure aquest llibre ara?
Bueno, la realidad es que nosotros hemos escrito un libro que es un abecedario de supervivencia metabólica. Es un libro que va de la A, de abdomen, porque lo que más me preguntan en redes sociales es, Boti, ¿por qué me ha salido barriga? Y vamos desde la A de abdomen hasta la ZZ de sueño, cómo conciliar el sueño. Pero pasamos por la C de complementos nutricionales, porque también hay muchos bulos, mucha desinformación. Tenemos que suplementarnos de todo, no sirven para nada. Bueno, pues nosotros nos mojamos y damos los 5 suplementos que realmente tienen evidencia. Hay más, pero hay 5 que son muy importantes en esta etapa. Magnesio, vitamina D, omega 3, proteína, creatina, pero explicamos cuándo sí, cuándo no, por qué. Todo esto es muy importante y explicarlo con ciencia y con literatura, no con tips rápidos.
I sobretot amb aquest llibre, en Mujeres de Hierro, Boticària, allò que... Boticària o Boti? És que m'agrada molt això de que et diuen Boti.
Boti me parece bien, Boti más corto.
I de Boti. Perquè esa menopausa continua sent un tema tabú. Han pasado los años, però aún cuesta hablar de esta etapa fundamental en la vida de todas las mujeres.
Bueno, es fundamental esa pregunta porque realmente parece una etapa oscura. Cuando una mujer da a luz, el posparto, ¿no? Sabemos que hay unas alteraciones hormonales, pero todo es muy mono, ha nacido un bebé, están las clases de preparación al parto, posparto. Sin embargo, la menopausia se considera como feo. Y realmente, para poner luz en esto, nosotros nos lo hemos tomado muy en serio, queremos que se hable mucho de este tema y hemos lanzado un estudio con la Universidad Politécnica de Madrid que se llama Mujeres de Hierro, en el que animo a toda la audiencia, a todas las mujeres entre 40 y 70 años pueden participar, para que a las mujeres se nos estudie más y se nos investigue más. Tenemos más de 30.000 mujeres que han participado en un mes, concretamente en Baleares, he mirado los datos, y han participado 400 mujeres, que está muy bien, pero quiero que seamos más, porque creo que muchas mujeres en las islas pueden participar. Y os doy un dato, más del 90% de las mujeres en Baleares que han contestado esta encuesta están cansadas. El principal síntoma no son los sofocos, es el cansancio, el agotamiento, la ansiedad, la niebla mental.
Ara que dius això, què és allò que no hauríem de normalitzar, més enllà d'aquestes coses que ara mos has dit, no? És vera que moltes dones se queixen d'aquestes calrades, no? D'aquestes calorades, els sofocos que dius tu, però també hi ha molta de gent, allò me passa, molta de gent del meu voltant que me diu, és que estic agotada, estic que no puc més de cansament, però que no hauríem de normalitzar.
Bueno, la realidad es que en nuestro estudio lo que estamos viendo es que es muy normal que estemos agotadas, pero no hay que normalizarlo. Y por eso en el libro lo que proponemos son las estrategias para recuperar la energía. Por un lado, el entrenamiento de fuerza. ¿Cómo generar músculo con el método Tristras? 2 veces por semana, 15 minutos en casa. Es decir, 15 minutos en tu casa 2 veces por semana es bastante asequible. Y la ciencia dice que con esta metodología se puede conseguir ganar músculo y mejorar el metabolismo. Entonces, por un lado, entrenar fuerza y, por otro lado, el cardio en zona 2. ¿Eso qué es? Pues ese trote cochinero, nadar, vosotros que tenéis mucha posibilidad de nadar, montar en bici, que también es fantástico, pero a un ritmo en el que puedes ir con tu amiga hablando y contándole el chisme a la vez.
Uy, me encanta.
Me encanta también.
Un ritmo... Claro, a que lo puedes hacer, lo ves asumible. No hay que ir al gimnasio a hacer una hora de HIIT si no estás preparada. Son pequeños cambios que explicamos cómo hacerlo poquito a poco. Y, por supuesto, la alimentación, que también es clave.
Dos cosas muy importantes. Una, avui divendres al Saló d'Actes de la 11, a Palma, presentes el llibre Mujeres de Hierro. Un llibre indicat per tothom, indicat per dones que estan en la fase prèvia a la menopausa, en plena menopausa. A qui va dirigit?
Va dirigido especialmente a mujeres entre 40 y 70 años, pero la sorpresa con el libro es que realmente muchos hombres están viniendo a la Feria del Libro a Madrid a comprarlo, pero porque se ven reflejados también y también les afecta a ellos directa o indirectamente. La presentación que vamos a hacer esta tarde a las 6:30 en el Salón de Actos de la 11 no es solo para mujeres. De hecho, no hablamos específicamente de temas vaginales, sino que es una sesión para aprender a recuperar la energía. Damos las estrategias, de hecho vamos a saltar y a cantar un poquito también, para que la gente que entre en la sala tenga estrategias, una pauta para poder recuperar la energía ahora que viene el verano y podemos entrenar además al aire libre.
Y Boti, este método Tristras de 2 veces por semana 15 minutos y el trote cochinero, ¿también se puede aplicar a hombres? Lo digo porque si es así, me acabas de abrir un universo en el que quiero entrar a los totes.
Mira, tengo aquí unos dibujitos que tenemos en el libro Si tú ves aquí unas sentadillas y una zancada, esa sentadilla, esa zancada, eso no es femenino ni masculino. No existe Exacto. la sentadilla de hombres y la sentadilla de mujeres.
No me referia a ese ejercici. Me referia a si en 15 minuts, tris, tras, dos pi per setmana, com a home també me bastaria. O hauria de fer més coses.
No, no, por supuesto. Me refiero que este método, igual que la sentadilla no es masculina ni es femenina, los beneficios en tu cuerpo son iguales que los ocurren en las mujeres. Es decir, cuando nosotros entrenamos fuerza, con estos 15 minutos dos veces por semana, importante durante 3 meses para empezar, luego vamos a pedir que incorporemos un tercer día, pero bueno, 3 días por semana, 15, 20 minutos tampoco es gran cosa, los beneficios en los estudios se han visto que son similares en hombres y en mujeres. ¿Qué ocurre en las mujeres? Que las mujeres en la premenopausia, menopausia, a partir de los 40, perdemos más músculo y ganamos más grasa en la zona abdominal. Entonces, para nosotras es especialmente importante hacerlo, pero para los hombres también, porque además una cosa que se gana con el entrenamiento es mejorar la densidad ósea. Eso lo necesitamos hombres y mujeres. Es decir, es un método que las mujeres tenemos que hacer porque notamos una caída más acusada de los estrógenos y los efectos aparecen antes, pero vuestro descenso hormonal aparece poco a poco y también os va a ocurrir. Y el método es similar. De hecho, nosotros tenemos una plataforma de entrenamiento y tenemos hombres, mujeres, adolescentes y hasta algún perro también entrena con nosotros.
Avui, divendres, a les 6:30, al Saló d'Actes de la 11, a Palma, aquest llibre Mujeres de Hierro, amb Boticaria García. Ha sido todo un gusto poder conocer algunos detalles de este proyecto al que, recordamos, se pueden acoger tanto hombres como mujeres. Muchísimas gracias.
A vosaltres.
Quina pintassa, el llibre, la veritat. Això m'ha encantat. 3 dies i 15 minutets basten. Un mètode tristràs, rapidet.
I a partir d'ara, tu imagina que arribes a casa i te diuen Marta, anem a fer tristràs.
O trote cochinero.
Clar, tu ja no saps què és. Això fomenta molta alegria conjugal. Mira què te dic, d'aquí sortiran sorpreses.
Uns consells, tornant tot d'una. Tu el cor ja no para de mantegar.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
En aquestes hores tothom vol saber quin temps farà el cap de setmana i si es podrà gaudir de dies estiuants. Tot apunta que sí.
Tot apunta que sí. Avui gaudirem d'un cel pràcticament sense núvols. Això sí, s'esperen temperatures màximes altes, bastant altes. Recuperarem valors superiors als 30 graus a l'illa de Mallorca. Crec que més d'un donarà per inaugurat, si no ho ha fet ja, perquè ja m'apareix que com anem tard, l'estiu.
En Gerard Ramons, el nostre meteoròleg de capçalera, Albert Darder, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Xisco, bon dia a tots.
Bon dia, ara ho parlàvem amb la Joana, calor, però, no obstant, a Menorca, avís groc per fenòmens costaners.
Segueix a Menorca tenint la mà bé, aquesta, es reducte aquest despassadís de tramuntana que afecta a Menorca, fruit d'una entrada de nord que ha hagut aquests dies anteriors i que encara continua afectada Menorca amb aquest vent, amb aquestes restes de temporal marítim que per ser un mes de juny és un temporal, així mateix, significatiu,
important.
Sí, què
vols dir? Que haurà mala mà el cap de setmana, sobretot a l'illa de Menorca.
Sí, queda encara restes d'aquest vent, d'aquesta entrada de nord, que ha sigut protagonista aquests darrers dies i també s'ha notat tant a Menorca com en el nord-est de Mallorca. Ja s'ha desactivat l'alerta, en el cas de Mallorca, i segueix a Menorca. Fins ara han tingut una treva termomètrica aquests dies. Les temperatures han tingut certa tendència a contenir-se, però ara ja aquest passadís de vent de nord s'atallarà i les temperatures tornaran a desmadrar-se una mica. Ja ho notarem la setmana que ve, per desgràcia.
A partir de cada setmana, per tant, puja el termòmetre, farà tanta sí. calor, tanta.
De cada dia pujarem una mica més i la setmana que ve està previst que tornem a tenir valors que teníem, per exemple, fa una setmana, no? És a dir, que la calor tornarà a apretar i els darrers mapes mos diuen que per Sant Joan, Joana, podrien
sí,
tenir
calor.
El teu vespre, podria ser...
Estaria ben encès, no?
Per ben encès, si no farà falta les fogueres.
Aquí ho veiem a pantalla, el mapa de temperatures tant per dissabte com per diumenge, molt altes, 30 graus a Palma, diumenge de Vall un grau, 29, 28 a Eivissa, 26 a Formentera, o sigui que estem parlant de temperatures molt altes, però no només aquest cap de setmana, perquè hem pogut llegir que s'encén la calor, però que se perllonga fins la setmana que ve.
Sí, seguirà aquesta...
Sances.
Sí, estirances. L'avantatge és que els vespres encara són fresquets. Els hi costa assentar-se.
Això s'agrada,
sí, sí. A les nits tropicals els hi costa encara assentar-se. Per tant, és l'avantatge que el manco a les hores de descans no són encara, no tenen aquesta molèstia de xafogó, ferrada i de calor, no? Però la setmana que ve sí que ja creiem que les nits tropicals començaran a generalitzar-se.
I la temperatura de la maca, perquè és vera que fa uns dies parlàvem sobretot d'aquella boia a Menorca que havia estat a més de 26 graus. Sí. Ara mateix, quan tenim la temperatura de la mà?
Estan a uns 24-25 graus. Aquesta entrada de nord ha fet que la massa remogui a Menorca, la temperatura hagi baixat una mica, però vaja, seguirà amb aquesta tendència i ja veurem, depèn de lo que duri la nova massa d'aire càlid que mos afecti, això tindrà reflexe, evidentment, no en el moment, sinó que la mà sempre sol anar més lenta perquè és com un termostat, se notarà més endavant.
Aquí una edat ja o no, vosaltres? El
jo,
dret, edat,
sí,
tu ja en edat.
En esport de soia, sí, la piscina encara no.
Encara fa més...
Temperatura de la mà, com explicàveu, molt alta per aquesta època de l'any, perquè recordem que fa uns dies ja es va batre rècords a diferents boies, la qual cosa vol dir que encara que posem un peu i estigui freda, està molt més alta del que tocaria.
Clar, a final de juny sempre està més continguda que no, per exemple, a mitjan d'agost, perquè encara no ha tingut temps d'encalentir-se. Però així tot, a pesar d'aquest factor, dins l'estadística, la temperatura que hi ha aquests dies a la mà supera una mica el que seria la mitjana dels últims anys. Això sí que és cert.
Podem obrir finestres, tenim les nostres beauties sempre preparades i, a més, sempre dèiem, necessitem un home del temps perquè ens pugui ajudar a comentar-les, tot i que nosaltres sempre fem el que podem, però tal vegada ens pots donar algunes pautes. Albert, començam, si vos sembla, per la primera. En aquest cas, veiem unes imatges aèries espectaculars del Puig de la Tudosa.
Mirant a Betlem.
Alguns núvols puntuals, i de moment des d'aquest punt en concret no se pot albirar mà a mà, que se digui.
Veus, aquí ja, en el nord-est de Mallorca, la mà està molt més encalmada, en contrast amb Menorca. Sabeu que aquí el vent ja s'ha encalmat i sí que veiem alguns núvols alts. En el fons també miram la badia del Cudi, la talada del Cudi, on se pot veure que el cel està més destapat perquè el vent, el que fa també la zona de Menorca, és emportar-se els núvols. I aquí se pot veure perfectament com, quan més cap a l'est anem, més net està el cel. I aquí
una imatge més tenim per compartir, que en aquest cas és a Menorca, Punta Prima. Mira, la mala mà no ha arribat al manco, no en aquest indret, Albert.
Sí,
aquí... Ben gent nedant, de moment.
Sí, aquí tenim, encara hi ha restes de mar de fons, però és molt manco de lo que hi havia, per exemple, ahir, en aquestes mateixes hores. I aquí sabeu perfectament, això és Punta Prima, està al sud de Menorca, per tant, tampoc està tan afectada en aquest sector geogràfic.
Volem acabar amb tu amb unes imatges precioses, espectaculars, amb l'albirament d'un cetacis a la zona de la Punta de Sa Creu, molt a prop del Caló de Sant Agustí, a Formentera. Els testimonis afirmen que era un grup de 4 o 5 rorquals comuns, que és vera que se pot veure en aquesta època de l'any, però clar, és molt difícil a vegades gravar-los i compartir aquestes imatges precioses. Curiositat, segon animal més gran de la Terra, només superat per la balena blava, que pot arribar a mesurar entre 22 i 27 metres de longitud. Impressionant, no sé si vas poder gaudir d'aquestes imatges tan meravelloses.
Les he vistes, i nosaltres en el litoral del nord-oest de la serra estem acostumats a veure dofins, que també és un espectacle de la natura preciós. És a dir, la mà mos depara moltes sorpreses en el que mos agrada també, el medi ambient, la zoologia marina. És a dir, aquí tenim les imatges, com se pot apreciar, esperem que estem mirant un documental, talment.
Talment, sí, és ben cert. Mira, qualque cosa bona té l'estiu, no? Albert, que no t'agrada molt, però que com a mínim podem observar imatges com aquestes, que són tan precioses.
Tu què faries, Joana, si estàs nedant alta mà i tu
veus
això?
Home, jo me faria por, no? Jo millor d'en fora, miraré d'en fora, la veritat.
Albert, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana per a vosaltres i passejant les temperatures, el ventall i l'aire.
Exactament, no queda d'altre. Notícies i publicitat, torna tot d'una.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. Els inquilins de l'edifici que va patir un incendi a Magaluf, en què varen morir dues persones...